is the Rec Hall.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Que és dimecres, dimecres 28 de setembre del 2022. Avui comencem el dia amb un ambient de tardor. Les temperatures són semblants a les d'ahir i, a més, bufa el vent que encara accentua més aquesta sensació de fred. Les ventades es mantindran durant tot el dijous, tot el dimecres, sobretot al sud del país i també als cims del Pirineu. El sol es combinarà amb bandes de núvols i a la tarda s'esperen xàfecs, sobretot a les comarques de Girona. La primera jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya acaba amb dos temes damunt la taula. L'acord de claredat que va proposar el president Pere Aragonès i la moció de confiança que Junts per Catalunya va reclamar al president de la Generalitat. Anem a pams. Pere Aragonès va proposar aquest acord de claredat tenint com a referència el Quebec per establir les normes del joc de cara a un futur referèndum per la independència en tots els ets i uts i també amb l'anunci d'un pla de xoc de 300 milions d'ajudes directes contra la crisi. Però Albert Batet, de Junts per Catalunya, a quarts d'11 de la nit va sorprendre tothom demanant a Aragonès que se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts per Catalunya justifica dient que la relació entre socis es basa en la confiança, que està malmesa perquè considera que Esquerra no compleix tots els acords de govern. El president s'hi va negar en rodó i va recordar a Junts que la decisió de continuar o no el govern depèn només d'ells. Per si no fos prou, la CUP ha registrat una moció en què demanen precisament a Aragonès una qüestió de confiança abans de finals d'any. Ara ho repassem. Avui, tertúlia, a partir de les 9, Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Xavier Melero, Ramon Rovira, Xavier Domènech, també Josep Maria Castellà, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, expert en el Quebec. Aquí preguntarem per aquest acord de claredat. El dia que saludarem també Jordi Sánchez, qui va ser secretari general de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, que va marxar al secretariat de Junts, veient el que hi ha al damunt, m'imagino, perquè déu-n'hi-do. Ell va ser el cervell de l'operació Urnes, i ara que farà 5 anys de l'1 d'octubre ens explicarà com s'ho van fer per portar-les a Catalunya sense que cap cos de seguretat de l'Estat les intervingués. Avui Jordi Sánchez en aquest estudi, Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Als esports, l'aturada de seleccions acaba sense més lesions pel Barça, que ja n'ha sortit prou tocat. Espanya hi va guanyar 0-1 Portugal amb gol de Morata i es classifica per la final a 4 de la Lliga de les Nacions. Cap dels jugadors del Barça, ni Alba, ni Ferran Torres, ni Gavi, ni Pedri, ni Busquets, van jugar els 90 minuts i Eric García directament ni es va vestir de curt. I l'equip espanyol, a la cop de sort de Luis Enrique, va fer que estigui classificat per les semifinals guanyant a un estadi on no guanyava la selecció espanyola des dels anys 30. I mentrestant, també la selecció de l'Iran va protestar contra el seu govern en el partit que va disputar contra el Senegal. Els jugadors van sortir al camp vestits amb una jaqueta negra per tapar-se l'escut. Déu-n'hi-do. I a partir de les 11 saludarem Isaki Lacuesta i Issa Campos, directors de tots els capítols de la sèrie Apagón, que s'estrena aquest dijous a Movistar Plus, demà, i que explica la història de 5 personatges que han d'afrontar la vida sense llum després que una tempesta solar hagi provocat una apagada global. I al seu costat, de l'Isaac i la Cuesta i de l'Eissa Campos, els nostres experts en sèries, Alejandra Palés, Pere Solà, Jim Ferrer, amb qui parlarem no només d'Apagón, sinó també de La nòvia gitana, Antena 3, i de Dahmer a Netflix, entre d'altres. I amb el Bartolí, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Nil?
Doncs sí, el ple del Parlament que ha acabat pràcticament a mitjanit i en què Junts per Catalunya ha fet un pas més a la crisi de govern amb Esquerra. Els juntaires han demanat formalment i per sorpresa que Pere Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança, una petició pròpia de l'oposició per veure si el govern té prou suports com per seguir. Qui ha destapat la caixa dels trons? El portaveu de Junts, Albert Batet.
Cal que hi hagi confiança. Si no hi ha aquesta concreció, per radicalitat democràtica, li demanarem, si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometia una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Això és tot a quarts d'11 de la nit. Sentíem a Batet i fins i tot les xiulades de sorpresa que hi havia tan bon punt deia aquestes paraules. Un repte que no ha fet gens de gràcia al president. Pere Aragonès s'hi nega en rodó per responsabilitat, diu, en una situació de crisi econòmica. Durant l'última intervenció al debat, ja poc abans de les 12, Aragonès era contundent i ensenyava la porta del govern a Junts.
No entraré en cap joc que suposi posar en risc les institucions del país. Si algú ha de prendre decisions, que les prengui. He estat clar, manifestant la meva voluntat de seguir treballant per futurs compartits. Però jo no puc prendre les decisions que corresponen a d'altres i que fa setmanes que cal que es prenguin.
I la CUP ja ha ficat cullerada. Els anticapitalistes han presentat aquesta nit una moció en què també demanen una qüestió de confiança abans no acabi aquest any. A l'escrit, que ha tingut accés en RAC1, els copaires argumenten que cal un gir radical de les polítiques per respondre a la crisi energètica i de preus i que la taula de diàleg no està abordant la resolució del conflicte polític amb les idees d'autodeterminació i amnistia.
Els minuts finals del debat de política general, que s'ha allargat gairebé fins aquesta mitjanit, en què ha girat com un millor l'estratègia del president Aragonès, és...
Aviam.
No és res, un comentari molt breu. Mentre... El primer, que és intolerable, em sap molt greu, perquè sé que hi ha gent del govern que no agrada que digui això, però jo ho diré perquè ho penso. No pot començar un debat de política general a les 11:30 i acabar a les 11 de la nit. No pot ser, això no pot ser. O el comences abans... ho fas en més dies, no és que avui l'Oli Reguant declara, doncs llavors ho fas la setmana que ve. Un, perquè és que si no, ja al final la imatge que dones del hemicicle avui de la gent marxant, vull dir, és una cosa tremenda. I és més, et fa veure encara més les teves vergonyes. Mentre Albert Batet li clavava això a Pere Aragonès, mentre la CUP demanava que s'expliqués abans de final d'any Pere Aragonès, mentre Pere Aragonès deia que hem d'anar a la idea del Quebec per demanar, mentre hi havia aquesta mena de piscina de rec, a TV3 emetint un programa sobre com es va fer perquè els catalans poguessin votar l'1 d'octubre. Sobre com fer com va haver el moviment popular de les urnes, aquest moviment piramidal, que va començar amb una persona molt important, que era en Jordi Sánchez, que en aquella època, recordem, era president de l'ANC, i com des d'allà es van portar les urnes, i veure només el començament del reportatge com la nena que tocava l'orga amb aquella església, que la gent comptava els vots mentre el mossèn donava missa i cantaven el virulai, doncs començava això, i mentrestant, que això passa, aquest moviment social popular de la gent anar a votar, de cop i volta canvies de canal i et surt tot això a la nit tirant-se els trastos amb els altres amb els uns, i clar, evidentment hi ha molta gent que diu, escolta, el millor que podeu anar a fer tots plegats és anar a fer punyetes, perquè més era qüestió només ahir d'apretar un botó i de canviar de canal, tot i que evidentment l'audiència massiva se la va endur entre les urnes de TV3 i el partit de futbol d'Espanya, sento dir-ho, i mentrestant segurament avui veurem les dades d'audiència del debat de política general ahir al 324, que devien ser absolutament impresentables. Com dèiem, els minuts finals del debat de política general s'ha allargat fins a mitjanit i evidentment han canviat totalment l'estratègia que tenia el president Aragonès.
Aquesta proposta d'intentar fer un referèndum acordat a la canadenca a través d'un acord de claredat, la proposta ja ha rebut la negativa del govern espanyol i la fredor dels altres partits independentistes. La Moncloa creu que és una proposta de màxims, que ara no toca amb la crisi que hi ha. Els únics que s'hi han posat bé del tot són els comuns.
A tot això, atenció, perquè la crisi política entre Esquerra i Junts no és l'única de les últimes hores. A Espanya hi ha com una mena de rebel·lió dels territoris governats, de les autonomies governades pel PSOE, contra l'executiu espanyol, entre altres motius, per temes fiscals, i estudien rebaixes.
Sí, el que obria el meló ahir era el president valencià, Ximo Puig, que rebaixarà els trams autonòmics de l'IRPF a les rendes de menys de 60.000 euros, contraposava el seu pla fiscal, això sí, a la rebaixa de l'impost de patrimoni del PP a Madrid o Andalusia, els titlla d'elitistes en aquest cas, però malgrat aquesta diferenciació que ha fet, al final Puig aplica una rebaixa i el govern espanyol diu que això no toca ara. María Jesús Montero, aquesta nit a Onda Madrid.
No es bueno que las comunidades autónomas inicien esa circular o esa espiral, porque al final todas se ven obligadas a hacer algo que muchas veces ni siquiera quieren, pero para competir en condiciones con otras comunidades.
De fet, segons l'Independiente, el Ministeri d'Hisenda del PSOE va demanar-li a Ximo Puig, també socialista, president valencià, que no abaixés impostos tot just ara, i és que dies enrere el govern valencià ja havia informat a la Moncloa dels seus plans. En tot cas, ocasió idònia per Alberto Núñez Feijóo, que ha aplaudit el president valencià. De fet, demana a totes les comunitats del PSOE que facin el mateix, i segons El País, de fet, unes quantes ja ho estudien, a més de València, l'Aragó, Navarra, Castella, la Manxa o les Canàries es plantegen rebaixes fiscals.
En tot cas, es plantegen rebaixes, has dit, perdona, Aragó?
Navarra, Castella-La Manxa i les Canàries, que se sumen al País Valencià, i de fet, socialistes, els únics que de moment no n'han dit res de rebaixar res són Astúries i les Illes Balears.
Illes Balears, efectivament. I el 95% dels productes del que vas d'anar a comprar han pujat de preu aquest any, i dos terços ho han continuat fent més enllà de l'estiu.
L'últim informe de l'Organització de Consumidors, l'OCU, que analitza més de 200 productes, assegura aquesta entitat que els últims 34 anys mai no s'havia encarat tant tot i de forma tan generalitzada. L'encariment de més d'un 15% en només un any. Si agafem el total de productes, el que més s'ha encarit, l'oli de girassol, s'ha doblat, però també les magdalenes, la margarina, els plàtans o els macarrons, que han pujat entre un 56 i un 75% de preu. I pel que fa a les cadenes, Mercadona, Dia, Consum, Hipercor i Eroski són els que més han enfilat aquests preus.
Mercadona, Dia, Consum, Hipercor i Eroski. I una altra mesura que vol tirar endavant, en aquest cas el govern d'Espanya, per intentar pal·liar els efectes de la inflació, és augmentar el sou dels funcionaris de l'Estat un 3,5%.
És el que avança el diari El País. Això és el que proposarà avui el Ministeri d'Hisenda a la taula de negociació amb els sindicats de funcionaris. Tot i això, la proposta no s'aplicaria directament, sinó que estaria condicionada al compliment de tota una sèrie de variables econòmiques, com per exemple la pujada de l'IPC.
De la crisi energètica a Europa, el més nou és la confirmació de Dinamarca i de Suècia que les fuites als gasoductes del mar Bàltic han estat deliberades en sabotatges i explosions.
Ho ha confirmat la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que de moment no apunta qui hi hauria al darrere.
Ara mateix, l'avaluació de les autoritats diu que es tracta d'accions deliberades i no pas d'accidents. S'han detectat diverses explosions.
Durant tota aquesta matinada, l'exèrcit danès ha estat controlant aquesta zona del Bàltic, afectada amb escuma, bombolles provocades per aquest gas que ha sortit de les canonades, que continua sent-hi, i és que, si bé no estaven en funcionament, els Nord Stream sí que hi havia gas a dins, es troben a uns 90 metres de profunditat sota el mar, i l'empresa que la gestiona ha explicat que el cas no té cap mena de precedent.
I Shakira anirà a judici acusada d'haver defraudat 14 milions i mig d'euros a Hisenda.
El jutjat d'Esplugues de Llobregat, que porta el seu cas, ha obert judici oral a la cantant colombiana, que està acusada de cometre 6 delictes fiscals entre els anys 2012 i 2014. Finalment, no hi ha hagut acord, com demanava la cantant, i la fiscalia li demana una pena de 8 anys de presó.
I a tot això, la comissió que investiga l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2020... estrenya la corda a Donald Trump i al seu cercle més íntim de col·laboradors.
Sí, perquè els congressistes han tingut accés als bruts d'un documental que fa un seguiment durant les eleccions de Roger Stone, assessor de l'expresident Trump, en què es mostra partidari de recórrer a la violència i defensar la Casa Blanca a trets.
A la merda les eleccions. Hem de recórrer a la violència. Cal disparar a matar. Si veus un antifeixista, dispara a matar. Que els fotin. A la merda amb tot això.
Això era justament la campanya de les eleccions que finalment Trump va perdre i després hi va haver aquella insurrecció a la Casa Blanca.
Avui que s'estrena a Netflix Blonde, que és l'esperadíssim biòpic de Marilyn Monroe que protagonitza Ana de Armas.
Please come. Don't abandon me.
She's coming.
La pel·lícula dirigida per Andrew Dominik s'ha basat en el llibre homònim de Joyce Carol Oates i mostra una cara fins ara menys coneguda de Marilyn Monroe. És una pel·lícula de gairebé 3 hores, amb una estètica molt cuidada que presenta les dues cares amb les que va conviure l'actriu, la de dona anònima, Norma Jean, i la de l'estrella coneguda. El projecte ha trigat 10 anys a ser una realitat després d'alguns entrebancs als Estats Units per imatges amb nus i erotisme d'algunes seqüències que protagonitza la Ana de Armas, que és la gran Marilyn Monroe en aquest biòpic que avui passa directament aquelles coses, eh? Una de les pel·lícules més esperades va directament a pantalla petita, per a Nova Cinema, que és aquesta, per Netflix, que és Blonde, la pel·lícula de la Marilyn Monroe i de l'Ara d'Armes. Pel que fa als esports, què tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs mira que la selecció espanyola jugarà la Final Four de la Lliga de les Nacions després de guanyar 0-1 a Portugal, a Braga, un gol d'Álvaro Morata, 5 minuts pel final, ha arreglat un mal partit dels de Luis Enrique, que ha sortit amb 7 canvis respecte al partit contra Suïssa. Ferran Torres ha estat l'únic jugador del Barcelona inicial i a la segona part han jugat Gavi, Pedri i Sergio Busquets, que han acabat sense cap problema físic. En canvi, Jordi Alba s'ha quedat a la banqueta i Eric García no va entrar ni a la convocatòria. Després del partit, Luis Enrique ha recordat que no fa massa cas als dubtes que li venen de fora i que ell està centrat en la seva feina.
Si hoy hubiéramos perdido porque en el 85 nos marca un gol, dirían que vaya desastre, que no sé qué más. Y en cambio ahora es totalmente diferente. Esto es normal, en el fútbol es normal, lo aceptamos, yo lo acepto, no me importa, no me interesa. Es que ni lo miro y me centro en las sensaciones que me dan los jugadores, que en este grupo, en los que han venido anteriormente, siempre han sido buenas.
Aquesta final a 4 de la Lliga de les Nacions es fa el mes de juny i també serà en Itàlia, Països Baixos i Croàcia.
Deixa'm dir que avui la portada de l'As i del Marca és igual. Igual. O sigui, vaja, igual, pràcticament igual. La fotografia és la mateixa, el titular el mateix. Final feliç. Final feliç. L'esport titula èpico, però no hi ha res que pugui superar avui el titular de portada de Mundo Deportivo, que es veurà que el partit que jugava Braga, i el titular és Bragatazo. He agradat a la Mónica Usar. Què més tenim?
Doncs mira que el jugador del Barça, Rafinha, ha marcat 2 gols i ha repartit una assistència en la victòria del Brasil 5-1 contra Tunísia, i que aquesta matinada Leo Messi també n'ha fet 2 en mitja hora en l'Argentina 3, Jamaica 0. Per cert, el Brasil-Tunísia, disputat a França, vam haver de lamentar un nou episodi de racisme. Un aficionat li va llançar un plat en el futbolista del Tottenham, Richarlison, mentre celebrava un gol. I ell també va jugar a la selecció de l'Iran, que va protestar contra les polítiques de drets humans i la repressió contra les dones del seu govern en el partit que va disputar contra Senegal. Els jugadors van sortir al camp vestits amb una jaqueta negra per tapar-se l'escut i també hi van haver-hi protestes a fora l'estadi.
Alguna cosa més?
Sí, 2 apunts. Que Xavi Hernández podria recuperar Sergi Roberto pel partit de dissabte del Barça contra el Mallorca, i en canvi ara es dubta Héctor Bellerín, que hi va marxar abans d'hora de l'entrenament amb molèsties a la cama esquerra, i avui li faran més proves. Bellerín, tot i no ser internacional, és el 5è lesionat d'aquesta aturada per seleccions al Barça, juntament amb Araujo, Sergi Roberto, Jules Koundé, Memphis i Frenkie de Jong. I que en bàsquet, avui comença l'ACB, a més ho fa amb un bàsquet, Girona-Real Madrid a Fontejau, a les 9 de la nit, el podreu veure en directe a Vamos.
És a dir que amb el partit de la selecció espanyola passa allò, ara de la Barça i Terroa, que és una mica... Tens aquesta sensació de Luis Enrique, que primer diu, tia, jugues el partit decisiu sense Gavi, sense Pedri, sense Sergio Busquets i sense el jugador que t'ha fotut el gol a l'últim partit, que és Jordi Alba. Sense cap del Barça. I dius, tia, primer que dius, els seguidors del Barça em dius, tio. I penses, pensa, li van bé les coses. I veus que estàs escoltant un moment la ràdio i veus que li tenen unes ganes, però unes ganes li tenen, i penses, pop, ha marcat el gol, i dius, mira. Mira, tres plaers culpables. I dius, hosti, Luis Enrique, que és agra com ell sol, eh? Però, ostres, els té ben posats i li surt bé. I li surt bé, de moment, semifinals, que això juga després, no?, del Mundial?
No, sí, el mes de juny. Del 14 al 18 de juny, sí.
14 al 18 de juny. I on es juga això?
Això t'ho hauré de mirar.
Imagina,
no sé si ja
quin interès hi ha en aquesta competició, sí. El torno a la galleta. Val, pel que fa el temps, com ho tenim avui, això?
Comencem el dia una altra vegada en fresc, amb 9 graus ara mateix a la Seu d'Urgell i també a Prades, 17 a Palamós, 14 a Lleida, 15 a Girona, 18 a Tarragona, i temperatures de 14 a 18 graus a la ciutat de Barcelona, i a més bufa el vent a moltes comarques, que encara accentua més aquesta sensació de fred. Aquestes ventades es mantindran durant tot el dia, sobretot a la meitat sud de Catalunya, també els cims del Pirineu, amb cops que poden superar els 70 km per hora, i amb alguns ruixats ara al matí a la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, amb cota neu al voltant dels 2.400 metres, i a la resta sol i núvols prims. I a la tarda, algun xàfec, sobretot a les comarques de Girona, localment intensos i fins i tot amb tempesta i calamarsa. I les temperatures al migdia suaus com ahir, entre els 20 i els 25 de màxima. I demà serà el dia de temps més inestable d'aquesta setmana. Al matí amb pluja, sobretot al nord del país, comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu, i a mitja tarda aquestes pluges també arribaran a la costa i al prelitoral de Barcelona i també Camp de Tarragona. Continuarà el vent als extrems del país i entre demà i divendres baixa clarament les temperatures. Entre 4 i 5 graus menys, per tant tindrem un ambient més fred, sobretot dijous i divendres, i després al cap de setmana, a poc, aquests termòmetres es recuperaran.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6 i 18. De les Nacions es juga...
Als Països Baixos.
Països Baixos, molt bé. Hola, Bertuli, bon dia.
Hola, bon dia, estimats. Què tal, com esteu?
Bé.
Algú s'ha deixat una targeta de visitant aquí?
Ja damunt la taula.
És veritat. Sí.
Qui?
Xumano Serrat, potser que va venir amb el...
Ah, és veritat, va venir. Potser sí. Posa, però posaria invitada d'honor, no?
No.
No, ja, també és veritat. O sigui, convidat d'honor. No sé per què em surt el castellà unes coses que... Mai a la vida he parlat en castellà, però hi ha dies que el cap em fa com un d'allò i parlo en castellà, com si a mi m'haguessin parlat en castellà, però jo a casa parlo en català de tota la vida, vaja, i amb els avis i amb tothom. Aquestes coses de la vida. A l'escola, potser, amb algun amic. Què tal, tu? Com estàs? Ja et veig.
He dormit tard avui.
Ah, sí? Ah, però això està molt
tant,
bé.
Tant, vull dir, per lo que dormo jo, sí.
Però què vol dir tant? Quantes hores?
7 hores.
Ah, està molt bé, està molt bé.
Sí. Avui ni futbol, ni debat de política general. Ja havia vist el documental de les urnes, o sigui que ja l'havia vist abans que me l'havia passat el Tian, o sigui que...
Fas cara de relaxat.
No, podia ser... faig cara de dir... I per què no hagués... Podria haver dormit 6 hores més avui.
Clar.
Saps? Però mira...
Ja t'entenc.
El despertador igual que els altres dies. Però bueno, ja estem aquí, estem encantats d'estar-hi.
Sí, estem encantats d'estar aquí.
I esperem el tall del diàleg, que ara llançaràs tu mateix.
Doncs vinga, anem cap al versió, perquè l'Ester Muñoz el dilluns va donar veu als vots dels oients sobre l'enigma Arbós. Però veureu que les xifres que ella va donar no acaben de quadrar.
Hem de resoldre el que seria l'enigma Arbós.
L'audiència està molt dividida, eh? Tenim la meitat que l'encerten, l'altra meitat que no, i hi ha una tercera part que no ho té massa clar, eh?
Disculpa, ho pots repetir?
La meitat que l'encerten, l'altra meitat que no, i hi ha una tercera part que no ho té massa clar, eh?
Les mates no se me dan muy bien.
A veure, pot ser que fos l'única cosa que, no sé, és a dir... No, és igual, no pot ser de cap altra manera. No, perquè podria dir la meitat, sí, la meitat no, i dels quals una tercera part dels que no ho tenen gaire clar.
Hauria fet un terç, un terç i un terç.
Sí,
un terç,
exacte.
Un terç no i un terç no ho té clar. No?
Sí, correcte. Alguna cosa a afegir, excel·lentíssim jefe? Et dic jefe perquè ja vam quedar que cap no quedava gens bé. No m'agrada la paraula cap, perquè llavors sembla que estiguis parlant d'un cap, no? Però d'un cap del cos.
Bueno.
Què?
No, res.
Què vol dir?
Res.
No hi ha cap altre cap al cos, no? Gràcies, Dani. I quina cançó portes avui?
Mira, una cançó que té més anys que... Respira.
Cançó al rescat.
Respira. És una... Aquesta cançó... No, aquesta cançó té... És molt bèstia, eh? Aquesta cançó té camí de 30 anys. És que no pot ser. És que de debò que no pot ser. Aquesta cançó... Mira, és que avui es posen la... És que ja m'he perdut. Amb el tema de vendes, prebendes i tal. Sí. Prebenda de Robbie Williams, oi? Prebenda de Robbie Williams. Doncs calla. Aquesta cançó... Tira. Tira, Dani. Això és un Back for God, és dels Take That, que és on actuava, on cantava Robbie Williams. I aquesta cançó, que va tenir un èxit monumental, número 1 a 20 països del món, doncs això va camí dels 30 anys. Avui entrades per Robbie Williams, abans a Take That. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware, but underlined. I figured out the story. No, wasn't good. No. But in a corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside.
Take That, aleshores, capitanejats per Robbie Williams amb aquest Back for Good.
El món a RAC 1.
Són les 6 del matí, 26 minuts. Temps encara per repassar unes quantes notícies més del dia. El jutge ha enviat a presó provisional sense fiança un dels tres detinguts acusats d'haver apunyalat amb arma blanca un jove negre Santa Coloma de Farners a la Selva durant les festes del municipi. Víctor Cullell.
Els altres dos detinguts els ha deixat en llibertat provisional. El jutge els obliga a comparèixer setmanalment i no es podran acostar menys d'un quilòmetre de la víctima. La causa està oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, tot i que en un inici també els van arrestar per un delicte d'odi. Va ser la nit de dissabte diumenge passat, quan la víctima de 25 anys i d'Arbúcia es va rebre una ganivetada mentre anava de bracet d'una noia.
Més qüestions, un reclus de la presó de Puig de les Basses de Figueres ha agredit l'home que hauria assassinat la parella campdavànol al Ripollès. Segons avança el Punt Avui, l'intern no té lesions greus, però va necessitar assistència mèdica. Des de Figueres, Bàrbara Julba, bon dia.
Bon dia. Feia dos dies que l'investigat per matar, agredir sexualment i maltractar la parella campdavànol havia entrat a la presó. S'hi està de forma preventiva. Segons va avançar el Punt Avui, l'agressió va passar en una zona comuna. El centre ha posat en marxa mesures per salvaguardar la integritat del reclus, com modificar horaris de les activitats a l'hora del menjador per no coincidir. També n'ha adoptat d'altres contra l'agressor que poden acabar en conseqüències penals. L'investigat de 37 anys té antecedents policials per violència de gènere i tràfic de drogues. El cos de la víctima es va trobar en un pis de Capdavànol. Segons l'autòpsia, la jove de 21 anys tenia més de 60 ferides. La causa per aquest crim està oberta pels delictes d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, agressió i maltractament habitual de la parella.
I els Mossos han detingut dos homes per dues agressions sexuals, una a Tarragona, l'altra a Castelldefels.
Les dues s'haurien comès dissabte passat. En el cas de Tarragona, el detingut, un noi de 25 anys, hauria agredit una dona fins que el van enxampar uns vigilants de seguretat de Renfe que anaven a treballar.
Les 6 i 27, ara tornem.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Vinari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador. El nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC 1, a rac1.cat i al canal de YouTube de RAC 1.
RAC 1. Tots som
més
1.
Bon dia i bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... La La crisi entre Esquerra i Junts s'aguditza. El debat de política general, Junts ha demanat a Pere Aragonès que se sotmeti a una qüestió de confiança i el president els insta, si ho volen, a marxar del govern. Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia, Aragonès s'hi nega en rodó i Junts haurà de decidir divendres si reclama una qüestió de confiança que també demana la CUP. Mentrestant, els socialistes titllen el govern de joguina trencada.
Més enllà de la qüestió de confiança, Aragonès també proposa intentar fer un referèndum acordat a la canadenca a través d'un acord de claredat entre Catalunya i Espanya.
El govern espanyol ja s'ha oposat a la proposta i els partits independentistes tampoc no ho veuen amb bons ulls. El PSC, el PP, Ciutadans i Vox s'hi oposen i només els comuns aproven l'acord.
Però el debat també va abordar altres qüestions. Aragonès va aprofitar el discurs per detallar en què es traduiran els 300 milions d'euros de l'escut social.
Les famílies més vulnerables rebran ajuts de 100 euros per fill escolaritzat fins a quart d'ESO i també hi haurà ajudes perquè puguin pagar la llum. A més, la T-Jove s'ampliarà fins als 30 anys i es potenciaran les energies renovables.
On també s'està fent debat de política general és el País Valencià i el seu president Ximo Puig ha anunciat que rebaixarà els trams autonòmics de l'IRPF a les rendes mitjanes i baixes.
Diu que la mesura beneficiarà el 90% de la població. El govern espanyol, però, ja se n'ha desmarcat. De moment, Catalunya resisteix a tocar l'IRPF, mentre que 11 de les 17 autonomies espanyoles estudien rebaixes fiscals.
Diem un altre destacat sobre la inflació. El 95% dels productes del que vas d'anar a comprar s'han encarit més d'un 15% en només un any.
Ho diu l'últim informe de l'OCU. El producte que més s'ha encarit és l'oli de girassol, però també les magdalenes, la margarina, els plàtans i els macarrons, que han pujat entre un 56 i un 75%. Mercadona, Dia Consum, Ibercor i Eroski són els supermercats que més han enfilat els preus.
Europa destacat pel sabotatge al mar Bàltic. Dinamarca i Suècia confirmen que les fuites als gasoductes són accions deliberades.
Això després que els sismòlegs de tots dos països hagin detectat explosions a les zones afectades. De moment, però, encara no apunten qui hi hauria darrere dels sabotatges.
I avui s'estrena a Netflix Blonde, l'esperadíssim biòpic de Marilyn Monroe.
Una pel·lícula de gairebé 3 hores que protagonitza Ana de Armas i que dirigeix Andrew Dominik. El film presenta les dues cares amb què va conviure l'actriu, la dona anònima, Norma Jean, i l'estrella coneguda.
Els esports els encapçalem amb la classificació de la selecció espanyola per la fase final de la Lliga de les Nacions. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, que es farà mitjans del mes de juny als Països Baixos. Espanya hi anirà després de guanyar 0-1 la Portugal de Cristiano Ronaldo en un partit on han jugat sense problemes els blaugranes Ferran Torres, Pedri, Gavi i Sergio Busquets. D'altra banda, Xavi Hernández podria recuperar Sergi Roberto pel partit de dissabte al camp del Mallorca. En canvi, ara es dubta Héctor Bellerín. I en bàsquet, avui comença l'ACB amb el bàsquet Girona rebent el Real Madrid a Fontejau a les 9 de la nit.
Titulars d'aquest dimecres és 28 de setembre del 2022. A les 6:32 també fem un cop d'ull al temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
En una jornada que comença amb ambient de tardor i també amb vent a força comarques.
Sí, el vent bufa fort i ho farà durant tot el dia, especialment a les comarques de la meitat sud de Catalunya i també als cims del Pirineu, amb cops que poden superar els 70 km per hora, i l'ambient és de tardor, semblant al que teníem ahir, però al migdia, en canvi, tornarà a ser suau, amb màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus. Tot plegat amb un cel enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i prims, i ara al matí amb algun ruixat cap a la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, amb cota neu al voltant dels 2.400 metres. I a partir del migdia, alguns ruixats a les comarques de Girona, que localment poden descarregar amb intensitat, amb tempesta i també amb calamarsa.
I rebassem aquesta fresca. Com es tradueix als termòmetres?
Doncs ara mateix, 10 graus a Berga, 11 graus a Vic, 17 a Cabrils, 14 graus a Lleida, 15 a Girona, 18 a Tarragona i temperatures de 14 a 18 graus a la ciutat de Barcelona.
Pràcticament 4 minuts per sobre de 6:45.
RAC 1.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Arriba a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical. Amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa't a visitvaldaran.com.
La temporada Lleida. Programació estable d'arts escèniques i música de l'Auditori, l'Escorxador i la Llotja ja té a la venda totes les entrades a latemporadalleida.cat i als webs de cada equipament. A més, estalvieu diners amb els abonaments a latemporadalleida.cat/abonaments.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
Començant aquest dimecres 28 de setembre, després d'una nit marcada per la política i pel debat de política general al Parlament, que pràcticament ha acabat a mitjanit. I ho ha fet amb una sorpresa d'última hora, i és Junts per Catalunya fent un pas més en la crisi de govern amb Esquerra. Els juntaires han demanat formalment al Parlament, i per sorpresa, que Pere Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança. I aquesta petició de formal de Junts cap a Pere Aragonès no ha fet cap gràcia al president, que s'hi nega en rodó per responsabilitat, diu, en una situació de crisi econòmica. Durant l'última intervenció al debat, eren ja 11:45 de la nit, Aragonès, ben contundent, ha ensenyat la porta del govern a Junts.
No entraré en cap joc que suposi posar en risc les institucions del país. Si algú ha de prendre decisions, que les prengui. He estat clar, manifestant la meva voluntat de seguir treballant per futurs compartits, però jo no puc prendre les decisions que corresponen a d'altres i que fa setmanes que cal que es prenguin. I a partir d'aquí, evidentment, com a president del país, prendré les meves sempre amb responsabilitat, posant la ciutadania pel davant. Moltes gràcies, bona nit.
Aquesta era l'última estona d'un debat que es va allargar pràcticament 12 hores. Va començar poc abans del migdia, acabat poc abans de la mitjanit, i justament la part final d'aquest debat era amb l'enfrontament dialèctic, que en principi no havia de portar complicacions, entre el soci de govern del president d'Esquerra, que era Junts per Catalunya. Però ha estat un debat agre, finalment, entre tots dos socis de govern, en què els juntaires han insistit als republicans que acceptin les seves demandes, Adrià Santasusagna.
De moment no en traiem l'aigua clara sobre si Junts marxarà o no del govern. El debat entre socis va estar marcat pels retrets, Albert Batet de Junts i el president Aragonès acusant-se un a l'altre de no complir l'acord de la legislatura.
Li demanem que el compleixi. Avui no pot defugir la pregunta. Volem saber, president, si pensa complir o no els tres punts de l'acord, que per nosaltres són essencials. Per nosaltres és bàsic. Aquí sí que necessitem claredat.
Quant més podríem haver avançat si s'hagués reforçat la posició del govern plenament? Si aquella participació lleial en el procés de negociació s'hagués pogut avançar. Per tant, l'acord té molts punts.
Tot i això, van dir que hi havia voluntat d'entesa. Aragonès demanava lleialtat i Batet li contestava que se la guanyés, i l'havia una qüestió de confiança.
El govern necessita estabilitat i cal un compromís clar en l'estabilitat del govern. I aquest compromís clar en l'estabilitat del govern, evidentment, s'ha de basar en l'acord de legislatura, com no pot ser d'una altra manera, i en el pla de govern.
Cal que hi hagi confiança. Si no hi ha aquesta concreció, per radicalitat democràtica, li demanarem, si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Divendres serà quan Junts, després de les votacions al debat de política general, haurà de decidir si reclama o no aquesta qüestió de confiança.
I aquesta crisi de Junts i Esquerra, que s'ha aguditzat després dels moments finals del ple, i ha ficat cullerada en acabat la CUP. Els anticapitalistes han presentat aquesta nit una moció en què també demanen una qüestió de confiança abans no acabi el 2022. A l'escrit que ha tingut accés RAC1, els copaires argumenten, entre d'altres, que cal un gir radical de les polítiques del govern per respondre a la crisi energètica, ecològica, de preus, i que la taula de diàleg no està abordant la resolució del conflicte polític Catalunya-Espanya amb les idees d'autodeterminació i amnistia. Salvador Illa, des de l'oposició, ha sucat pa aquesta crisi entre els dos socis de govern. De fet, ja abans de la qüestió de confiança plantejada per Junts, el líder del PSC qualificava el govern de joguina trencada. Illa va tornar a estendre la mà al govern per aprovar els pressupostos, alhora que va proposar més autogovern per Catalunya. Ara bé, se les van tenir en Pere Aragonès per la xarxa de Rodalia, Sílvia Solanes.
Ell es va erigir un cop més com el gran de la política útil i soci fiable, i ho va contraposar amb el govern d'Aragonès preocupat, diu, per les disputes internes.
Mentiria en aquesta cambra si digués que aquest trencament m'ha sorprès. Jo crec que es veia venir. Sí que m'ha sorprès la rapidesa i intensitat amb què s'ha produït. El seu govern és ja en aquest moment una joguina trencada.
I va tornar, però Aragonès va treure la carta de Rodalies.
Hi ha algú al capdavant del govern? El més generós que es pot dir del seu govern és que arrossega els peus.
L'autoexigència va per a tots. I en aquests moments, un dels àmbits que més inoperants del país és la gestió de Rodalies de Renfe. Podríem dir que Renfe Rodalies és l'únic canvi de gestió del govern alternatiu que vostè presideix, perquè els màxims responsables són del seu partit.
La contraproposta del PSC per Catalunya va ser la de millorar l'autogovern. Ara bé, Aragonès el va voler posar davant del mirall.
Construir junts una Catalunya amb més igualtat, que generi més prosperitat i que tingui més autoestima i millor autogovern.
Aquesta contradicció que tenen l'han de resoldre. No es pot ser els que estan més al servei dels interessos del PSOE i més al servei dels interessos de Catalunya a la vegada. És molt difícil, això.
Ella li va acabar comprant el paquet de mesures econòmiques, però ja va avançar que prepara noves propostes.
En tot cas, els minuts finals del debat de política general, que s'ha allargat, ho dèiem, gairebé fins a mitjanit, han capgirat com un mitjó l'estratègia inicial d'Aragonès, que ja al migdia feia pública la proposta d'intentar fer un referèndum acordat amb l'Estat, seguint l'exemple del Canadà a través d'un acord de claredat.
Vull proposar un acord de claredat a l'Estat. Un acord que identifiqui quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir. Com ho han fet el Canadà i el Quebec. Com podem arribar a un acord sobre com tornar a votar? Com van saber fer, i estic convençut que tornaran a fer, el Regne Unit i Escòcia.
I la proposta rebia immediatament cop de porta, sonor del govern espanyol i la fredor dels altres partits independentistes. D'entrada, la Moncloa creu que és una proposta de màxims i que ara no toca amb la crisi que hi ha, ho deia la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez.
Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absolutos compartidas por el gobierno, pero creo que en interés de la sociedad catalana lo que ha cambiado desde el año 2017 a ahora es que nos hacemos cargo de que tenemos que seguir trabajando por el conjunto de los españoles en nuestro caso y los catalanes en el caso del gobierno de la Generalitat. La ciudadanía más que nunca precisa de responsables políticos que nos dediquemos a las cosas importantes, a las cosas de comer.
I Junts i la CUP també marquen distàncies amb aquesta via a la canadenca plantejada per Aragonès. De fet, només els comuns li fan costat. I és que el PSC també se'n desmarca, encara que, segons el president, en el passat hagin defensat aquest acord de claredat. De fet, ho presentaven, per exemple, en anteriors congressos la dècada passada. Sigui com sigui, Aragonès reconeix que la proposta va per llarg. D'entrada, vol bastir un consens polític i social a Catalunya i s'hi començarà a treballar a partir de la setmana vinent. La proposta, ho dèiem, s'emmirella en el Canadà, on el Parlament d'Ottawa va aprovar una llei que fixa les regles del joc al Quebec si vol tornar a fer un referèndum d'autodeterminació. Marc Martínez Amat.
L'entorn del president explica a RAC1 que Aragonès va començar a concretar la proposta abans de l'estiu. La va perfilar amb el seu equip i amb persones de confiança externes i en els últims dies la va compartir amb Junts per Catalunya i amb la CUP. La iniciativa s'inspira en la llei de claredat canadenca que marca les condicions perquè el Quebec pugui exercir l'autodeterminació. La Cambra dels Comuns canadenca la va aprovar a instància de la Cort Suprema després que el govern quebequès hagués organitzat dos referèndums unilaterals d'independència el 1980 i el 95. Pere Aragonès creu que és l'estratègia més viable per fer el referèndum definitiu.
No tinc cap dubte que aquesta és la via més ràpida i més eficaç per tornar a votar. Supera les dificultats que no ens van permetre implementar el resultat ara fa 5 anys. És la via per implicar tothom en un referèndum. És la via perquè tothom en reconegui el resultat. I és la via que ens permet teixir les complicitats internacionals necessàries si volem en sortir-nos-en. Només la legitimitat d'un referèndum acordat pot substituir el que va significar l'1 d'octubre.
I abans de presentar-la a l'Estat, vol bastir un gran consens social i polític a Catalunya per donar-li força en la negociació.
Cal obrir un debat amb el conjunt de la societat per construir les bases d'aquest acord de claredat que presentarem a l'Estat. Cal construir un gran acord representatiu de la pluralitat i diversitat que existeix al país, que reforci la posició a favor d'un referèndum d'una àmplia majoria parlamentària.
El president diu que aquesta és la segona pota de la taula de diàleg després de la desjudicialització i no hi ha posat calendari. Reconeix que caldrà temps.
El nou graó en la crisi de govern, el debat de política general, també el futur sobre el procés sobiranista, però hi va haver altres qüestions més de tarannà social, més que afecten a hores d'ara a la població. Per exemple, Pere Aragonès va aprofitar el seu discurs per detallar en què es traduiran els 300 milions d'euros de l'escut social. El que s'emporta la part més important del paquet és un ajut de 100 euros per fill escolaritzat fins a quart d'ESO, que rebran les famílies de rendes mitjanes i baixes. Però hi ha altres mesures, les repassem totes amb la Sílvia Solanes i amb Benet Iñigo.
100 euros per fill.
Es cobraran per fill escolaritzat entre I3, l'antic P3 i quart d'ESO, tant de l'escola pública com concertada. Es desgravaran automàticament a la declaració de renda de l'any que ve. Fins a finals d'any, però, amb els pressupostos no definiran on està el tall d'ingressos per poder-s'hi acollir.
Per als joves.
La T-Jove de transport s'amplia i el límit ja no serà els 24 anys, sinó els 30. També es bonifica el lloguer per als joves fins a 36 anys amb un màxim de 250 euros al mes. Està pensat pels que no rebin l'ajuda estatal.
Per pagar la llum.
Adreçat a les 100.000 famílies més vulnerables del país, s'apuja un 50% el bo social tèrmic durant 3 mesos. A la pràctica vol dir poder comprar entre 5 i 21 bombones de butà.
Per potenciar les renovables.
Accelerar els tràmits perquè en un màxim de mig any s'autoritzin projectes de fins a 5 megawatts. Una subvenció també per retirar l'amiant i al seu lloc posar-hi plaques solars, 50 milions per instal·lar fonts per l'autoconsum i una línia per a empreses i comunitats de veïns per sistemes automàtics d'il·luminació en zones comunes.
Doncs de tot això se'n seguirà parlant en aquest debat, que això sí, fa un alto avui i no seguirà fins divendres. Arran del judici a Eulàlia Reguant, la copaire, que tot just ha d'anar al Suprem avui mateix, Víctor.
Haurà de respondre davant del tribunal per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox en el judici a l'1 d'octubre. Va ser el 23 de gener del 2019. Durant la 8a sessió del judici, Reguant denunciava la presència de Vox en el procediment judicial i Marchena li recordava les possibles conseqüències legals de no respondre. Aquest era el moment.
Frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias.
Pues entonces ya sabe que tenemos que dejar constancia de su negativa y deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles, que no lo sé, pero posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir.
Per això ara Reguant s'enfronta a un presumpte delicte de desobediència greu contra l'autoritat que podria acabar amb la seva inhabilitació política.
Passant 2:45 i les últimes hores també és notícia la crisi política a Espanya després de l'ofensiva fiscal del PP per rebaixar impostos. I és que la majoria de territoris governats pel PSOE s'han rebel·lat contra l'executiu estatal que també lideren els socialistes. Qui obria el meló ahir al matí era el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar que rebaixarà els impostos, en concret els trams autonòmics de l'IRPF a les rendes de menys de 60.000 euros, és a dir, a pràcticament tota la població, rendes mitjanes i baixes. D'aquesta manera, contraposa Puig el seu pla fiscal a la rebaixa de l'impost de patrimoni, classes altes, que el PP ha impulsat a Madrid o Andalusia. De fet, Puig el titlla d'elitista.
Aquí ni immobilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
Però el govern espanyol, en boca de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ja se n'ha desmarcat, critica aquesta decisió del govern valencià. Declaracions aquesta nit a Onda Madrid.
No es bueno que las comunidades autónomas inicien esa circular o esa espiral, porque al final todas se ven obligadas a hacer algo que muchas veces ni siquiera quieren, pero para competir en condiciones con otras comunidades.
I de fet, la majoria de territoris del PSOE es plantegen fer aquestes rebaixes fiscals tot just després que ho hagin fet les del PP i a la contra del que diu el govern espanyol, en concret, a les que ja ho han proposat o estan estudiant, l'Aragó, Castella-La Manxa, però també altres territoris en mans dels socialistes com és Navarra. Són les 6:48, més qüestions. El 95% dels productes del que vas d'anar comprant han pujat de preu aquest any i dos terços ho han continuat fent més enllà de l'estiu. Ho diu l'últim informe de l'Organització de Consumidors, que analitza més de 200 productes. La qual assegura que els últims 34 anys mai no s'havia encarit tant el cistell de consum com ho ha fet ara i de forma tan generalitzada.
L'encariment és de més d'un 15% en només un any, del maig de l'any passat al d'enguany. El producte que més s'ha encarit és l'oli de girassol, que val més del doble respecte ara fa un any, i també les magdalenes, la margarina, els plàtans i els macarrons, que han pujat entre un 56% i un 75%. Mercadona, Dia, Consum, Hipercor i Eroski estan entre els supermercats que més han enfilat els preus. De fet, els responsables de l'informe diuen que està relacionat amb el fet que l'encariment afecta també els productes de marca blanca. El Campo continua sent la cadena de supermercats més econòmica, seguida de Mercadona, i Loco assegura que el consumidor es pot arribar a estalviar gairebé 1.000 euros segons on compri cada producte.
Són les 6:49 i aquesta nit Dinamarca i Suècia han confirmat que les fuites detectades ahir als gasoductes del Mar Bàltic són accions deliberades, sabotatges, però de moment no apunten qui podria haver-hi al darrere, tot i que tot plegat passa amb el conflicte amb Rússia ben viu. Els sismòlegs de tots dos països haurien detectat explosions a les zones afectades. N'ampliem detalls des de Copenhagen, corresponsal de RAC1 als Països Bàltics. Marta Casagolda, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit danès controla la zona del mar Bàltic, on des d'ahir s'hi van detectar tres fugues simultànies als dos gasoductes russos, els anomenats Nord Stream 1 i 2. Les imatges aèries difoses pel Ministeri de Defensa danès mostren zones circulars al mar d'un radi d'un quilòmetre amb petites pertorbacions amb escuma i bombolles provocades pel gas. Les canonades, que no estaven en funcionament però sí que estaven plenes de gas, es troben a uns 90 metres de profunditat sota el mar i l'empresa que les gestiona ha explicat que el cas no té precedents. La confirmació dels geòlegs que haurien detectat explosions a les zones del mar Bàltic ha portat a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a confirmar el que s'havia especulat.
Ara mateix, l'avaluació de les autoritats diu que es tracta d'accions deliberades i no pas d'accidents. S'han detectat diverses explosions.
Ara les autoritats investiguen qui hi ha darrere del sabotatge. També apunten que la fuga no té un risc imminent per la població, però cal avaluar l'impacte mediambiental que tindrà els milers de metres cúbics de gas vessats al mar i que poden durar fins a una setmana.
I tornem al país, perquè a Tarragona hi ha crítiques de les entitats veïnals de la ciutat i del mateix alcalde per la falta de transparència i informació per part de la Generalitat a l'última fuita a la petroquímica. El vessament d'un derivat de l'hidrocarbur, la nafta, ha originat un episodi de males olors que s'ha allargat més de 24 hores. Tot i la fuita i les molèsties, no s'ha posat en risc en cap moment la salut i la seguretat dels veïns. Però aquests han posat el crit al cel. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, això és el que asseguren des del Departament d'Acció Climàtica en competències per fer les mesures de la qualitat de l'aire, tot i la forta pudor gasolina i gas durant un dia que per alguns veïns s'ha fet molt llarg. Va ser però Protecció Civil, després de l'allau de trucades al 112, qui va informar per primer cop de la fuita quan havien passat ja 10 hores. Ho va fer per les trucades, perquè el vessament asseguren que no ha suposat en cap moment un risc per a la població ni la seguretat. Alfonso López és el president de la Federació d'Entitats Veïnals de Tarragona i Pau Ricomà, l'alcalde de la ciutat.
Lo que más l'alarma a los vecinos, el no saber qué pasa.
I trobem a faltar, de veritat, doncs, una comunicació més puntual i més profunditat a la població.
La fuita de 150 metres cúbics de nafta va tenir el seu origen amb gairebé tota seguretat en l'acumulació d'aigua durant els aiguats de Santa Tecla.
Vuit minuts i les 7 del matí en un 3 i no res, que repassem els esports.
Aquesta setmana a Dia, la patata amb un 31% de descompte. Emporta't la malla de 3 quilos per només 2,99. Dia, paga menys.
Professional. A Bricomar no podem fer que el teu rebut de la llum o el preu del combustible baixin, però sí que podem recordar-te que estem al teu costat. Ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que suposen una gran inversió en les teves obres. Al teu costat, amb preus encara més baixos perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomar.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del sinfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la sinfonia número 8, la inacabada, i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Sí, aquests iogurts Bonària són la llet, perquè s'elaboren amb llet ben ben fresca de les nostres granges, que per cert, són a prop de les nostres botigues. Les botigues Bonària, que tens al costat de casa teva? Bonària, directe del camp.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés amb el 20% de regal en alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Recorda, només fins a l'11 d'octubre gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues i web.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
el 15, el 23, el 26, el 31 i el 44. I els sols, l'1 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Món a RAC1.
5 minuts i les 7. Pels esports el repassem amb l'Albert Pedrol i comencem parlant de la selecció espanyola que jugarà la final a 4 de la Lliga de les Nacions després de guanyar 0-1 a Portugal, a Braga. Un gol d'Álvaro Morata a 5 minuts pel final ha arreglat un mal partit dels de Luis Enrique que ha sortit amb 7 canvis respecte a la derrota de dissabte contra Suïssa, Albert.
Sí, pel que fa al Barça només Ferran Torres ha sigut titular i després ja han entrat a la segona part Gavi, Pedri i Busquets. Espanya ha tingut sort que Unai Simón els ha salvat més d'una i de dues vegades i després d'una hora de partit mediocre l'equip de Luis Enrique ha revifat i s'ha endut aquesta classificació per una fase final de la Lliga de les Nacions que es farà als Països Baixos el mes de juny i on també participaran els anfitrions, a més d'Itàlia i també de Croàcia.
Detalls amb l'àmbit especial de RAC1 a Braga. Damià López, bon dia.
Bon dia. Un gol de Morata als últims instants del partit va donar la victòria a la selecció espanyola a Braga. 0-1 i l'equip de Luis Enrique classificat per segon cop consecutiu per la final a 4 de la Nations League que es disputarà el mes de juny que ve. Amb el Mundial cada cop més a prop, el seleccionador espanyol destacava la tranquil·litat que dona aquest resultat.
¿Qué le da a la selección? Pues un poco la tranquilidad del entorno, que siempre está... Pues aprovechando su oportunidad y para nosotros, hombre, prefiero llegar así, evidentemente, consiguiendo el objetivo en un grupo muy difícil, pero si no hubiéramos quedado primero, si no hubiéramos pasado la Final Four, no iba a cambiar para nada un proceso de crecimiento que creo que llevamos en la selección. ¿Va a ser determinante de cara al Mundial? ¿Las selecciones que no se han clasificado van a ir peor al Mundial? Para nada.
Ahir van jugar 4 dels 6 futbolistes del Barça en aquesta convocatòria. Ferran Torres titular, Busquets va entrar al descans i Pedri i Gavi van jugar al tram final. Jordi Alba va quedar a la banqueta i Eric García no va entrar a la convocatòria. Tots 6 han tornat aquesta nit des de Braga en bones condicions físiques.
Gràcies, Damià. Tenim, però, més partits de seleccions nacionals d'aquestes últimes hores, Albert.
Sí, comencem parlant del brasiler Rafinha, que ha marcat 2 gols i ha repartit una assistència en la victòria del seu país 5-1 contra Tunísia, i que aquesta matinada també Leo Messi n'ha fet 2 en mitja hora en l'Argentina 3, Jamaica 0. Per cert, el Brasil-Tunísia, disputat a França, vam haver de lamentar un nou episodi de racisme. Un aficionat li va llançar un plat al futbolista del Tottenham, Richarlison, mentre celebrava un gol. I ahir també va jugar la selecció de l'Iran, que va protestar contra la política de drets humans i la repressió contra les dones del seu govern en el partit que va disputar contra el Senegal. Els jugadors van sortir al camp amb una jaqueta negra per tapar-se l'escut. A més, també hi va haver alguna protesta a fora a l'estadi.
I una pinzellada de punts breus més.
Mira, que Xavi Hernández podria recuperar Sergi Roberto pel partit de dissabte contra el Mallorca. En canvi, ara és dubte Héctor Bellerín. I que en bàsquet, avui comença l'ACB. I ho fa amb un bàsquet Girona-Real Madrid a Fontejau a les 9 de la nit i en directe a Vamos. El Girona hi jugarà amb Marc Gasol després que la Lliga l'hagi permès compaginar la feina de president amb la de jugador.
Hem arribat així a 2 minuts per les 7 del matí. Temps, per tant, per la recomanació de la Gemma Herrero.
Ahora que se convierte en polémica hasta que hay una sirenita negra, es importante recordar por qué la representación importa en el mundo audiovisual. Y el documental Sydney es un ejemplo perfecto. Se acaba de estrenar y es un repaso a la vida del actor, la estrella, la leyenda, Sydney Poitier. Desde su infancia en las Bahamas hasta su traumática llegada a Estados Unidos en la adolescencia casi sin saber leer, sus primeros papeles en el teatro y el salto al cine y la fama mundial. Fue el primer actor negro en conseguir un Oscar y en el documental, producido por Oprah Winfrey, aparecen actores como Denzel Washington, Morgan Freeman o el cantante Lenny Kravitz explicando cómo les inspiró Poitier y lo que significó para ellos. Fue también un activista que no se conformó con los papeles estereotipados para los negros y que hizo campaña por el movimiento por los derechos civiles. Sydney está en Apple TV.
Gràcies, Gemma. I al diàling. Arribarem a les 7 del matí, com cada dia, saludant a aquesta hora el Ramon Bartolí. Ramon,
bon hola, dia. Bon dia, Nil. Recuperem de fa uns dies un donapàs fallit a una corresponsal al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
La nostra corresponsal, que és allà mateix on s'ha produït l'efecte més important de la pluja, si ens permet, saludem-la. Marta Vallès, bona nit.
Hi ha algú?
Marta, bona nit.
Hola?
Bé, penso que no ens sent. Bé, doncs ja la incorporarem a la conversa.
Adiós!
A
Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.